tarda a tothom. Estem aquí cada tercer dissabte de cada mes a les 4 de la tarda, aquí, Priorem Priorat. Amb tots vostès, com amb nosaltres, avui tenim invitats. Invitats com és en Francesc Oliva i en Miquel Bergança. Tot seguit, aquí, a Priorem Priorat. Ara, tot seguit, escoltarem una falca de Jordi Basté. Jordi Basté.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir en aquest estudi parlava el conseller de Salut. Mentrestant, l'exconsellera Marina Geli usava el Twitter per opinar del que comentava Boi Ruiz, i els oients s'angoixaven per com els podria afectar si es posaven malalts. Al Parlament, Artur Mas parlava de retallades mentre l'oposició les criticava. Mentre Catalunya debat sobre la seva crisi, la resta de l'Estat calla sobre el tema. Ens ensenyen el camí. El doble hem d'estalviar, ens deia en aquella ja famosa carta al secretari d'Estat d'Hisenda. El doble, Mas, el doble. La resta, Madrid, l'ajuntament més endeutat d'Espanya, Andalusia, la comunitat amb més funcionaris, el País Basc, con su camisita y su canesú, i el seu concert econòmic, i que majetes los amigos catalanos perquè us donguin. Catalunya, mentrestant, posa la senyera a la imatge d'una tisora com a símbol nacional el 2011. El deute de l'Ajuntament de Madrid és de 6.500 milions d'euros. Barcelona en té 1.200, 5 cops menys que Madrid. 5 cops menys, no passa res. Madrid té més deute que tota la comunitat europea destinarà a investigació aquest any. El País Valencià té gairebé 2 punts més que Catalunya en volum de deute, un 16% del PIB. Dels 2 milions i mig de funcionaris que hi ha a Espanya, 500.000 són a Andalusia. 200.000 més que a tot Catalunya. Per no oblidar la famosa deuda històrica que el govern espanyol els va perdonar de 1.200 milions d'euros fa uns anys. I aquí no es retalla ni es perdona res. O esperen tots aquests el 23 de maig per fer-ho, l'endemà de les municipals. Si a sobre hem d'escoltar declaracions com les de la ministra Leire Pagín donant lliçoneta sobre com gestionar els diners de la sanitat catalana, n'hi ha per agafar-li i dir-li que de la sang se'n pot dir, però comença a no sentir-se dir. Digue-li al teu president que pagui el que deu. Ha arribat un punt que la gent comença a dir que ja n'hi ha prou a Catalunya. Ja no són ni d'esquerres, ni de dretes, ni federalistes, ni nacionalistes espanyols, ni sobiranistes. Parlem d'aquest estat central que s'obre de veure com aquí estem amb les tisores amunt i avall, allà estan amb els seus faisanes, els seus fills del Chaves, els seus Gürtels i les seves successions a la presidència. De retallades, ni una. I la gent compara, des d'aquí, observa, veu com volen els míssils crítics insufribles des de Madrid contra Catalunya i se'n passa. I vinga a passar. I vinga a passar. I la boca comença a estar plena, embafats d'aquest pa que s'hi dona. Ai, senyor, si aquest país anéssim junts. Ai, senyor, si ens entenguéssim els uns amb els altres sense tacticismes polítics. Ai, senyor, si fessin tots junts un macago un cony que deia l'avi Soleil. Un ja n'hi ha prou. Perquè sí, ja n'hi ha prou de ser els idiotes de la pel·lícula. De cornuts ja fa temps que ho som, i no fa falta dir quants cops hem pagat el beure. I atenció, no parlem de la independència de Catalunya, parlem de la dependència d'Espanya. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sí, hem escoltat aquí amb nosaltres, hem escoltat aquí un fragment de Jordi Basté. Sí?
No.
Sí.
No.
No sé si. Sí, bona, acabem d'escoltar de Jordi Basté un fragment adreçat a la població ja fa unes setmanes, però l'hem adreçat perquè a cridar la població a participar, a votar. Avui és un dia de reflexió, per tant avui no parlarem de partits polítics ni parlarem de temes relacionats més que allà, que la importància és l'interès general, l'interès de tots nosaltres, no? Llavors, també aquí també estem cada tercer dissabte, cada mes, aquí fent Priorem Priorat, i per tant avui també ho volem dedicar a l'adhesió a l'Escola Catalana, a Escola Cat, Escola Cat, que és la plataforma per l'escola catalana, en el qual defensem i plantegem que important és el català com a llengua vehicular. Això respectar totes les llengües, el castellà sobretot, i també totes les llengües que es puguin parlar a nivell internacional, com l'anglès, l'alemany. Avui tenim entre nosaltres un que es diu Miquel Gargansa, però és curiós perquè, a més de saber anglès, ell està fent repassos, és a dir, està treballant amb unes nenes, no, unes noies, que sí, s'estan preparant unes accés a la formació professional, i que ell, de voluntàriament, gratuïtament, són nens, sobretot nenes, no?, de, que són sense pare i mare.
Estan en famílies desestructurades, exactament. Sí. Bona tarda.
Bona tarda. Són de tutela de la Generalitat, col·laboren
estan tutelats
amb
la Generalitat, i bueno, fem classes de repassos, i unes altres noies que encara que no s'estan preparant per res, però que els agrada aprendre anglès i cultura general i tot això. I, bueno,
I és molt important la tasca que estàs fent.
Perquè... I bueno, aquestes noies estan molt interessades, i a més és una manera de que estiguin entretingudes i no facin altres coses.
Altres coses, però a més tenen, aspiren a treure-los la prova d'accés. Per tant, tu...
Sí, diu que volen fer carreres així com de mitjà, com enginyer tècnic o aparellador o delineant, coses aquestes.
Treballar per aquesta aspiració. També jo, Josep Maria Ferran, estem amb el català, no? També fem
un repàs de català
per la llengua, i estem en català, en la llengua catalana també, uh-huh. I entre tots doncs, estem contribuint amb tot això de l'aquesta pluralitat de llengües, i també la importància és que amb diversitat de llengües, no, que no podem estar escada pensant a veure quina llengua parlem. La llengua vehicular a Catalunya, a un altre lloc,
si serà el català,
el basc, serà el gallec, serà Andalusia parlant el dialecte andalús, perquè a veure, no aniràs allí d'una altra manera, no? Les qüestions de les llengües són molt importants. Per tant, avui priorat, el dedicarem principalment a aquesta reflexió a nivell d'aquest camp i la importància d'aquest tema, a cridar avui a tota la població que és important participar en les eleccions democràtiques, perquè desgraciadament hi ha molts països del món que no poden votar perquè estan en dictadures. Nosaltres fa pràcticament 35 anys que vam començar un procés de transició, i és sols, a veure, jo per exemple votaré principalment perquè hi crec, i perquè a la transició democràtica van lluitar tantes persones poguer reunir-se per poguer tindre les llibertats bàsiques, que és important aquesta participació, i que no deixem en mans de la irresponsabilitat el fet de unes eleccions com demà. Però sí que volem avui reflexionar sobre la cultura, fer un autoanàlisi de Saradell de Catalunya, que enguany compleix 25 anys. Volem fer un autoanàlisi també del Centre d'Estudis del Priorat, un motor de la cultura que ha de ser de la comarca, però també volem fer una valoració de lo que ha de ser les regidories, el paper de la cultura, de la comarca, i la cohesió, la convivència, perquè la economia és molt important, però també és important l'economia, a part de l'economia, la cultura i les relacions socials. Per tant, avui acabem d'escoltar a Jordi Basté, hem elegit aquest fragment, aquesta falca, d'un periodista amb una talla molt important a nivell de Catalunya i a nivell internacional, i que és una crítica a la situació que estem patint, i per tant, tota Catalunya és important aquesta unió i aquesta fusió davant d'aquest repte de lo que seria el futur immediat, de lo que és unes reformes o plantejaments econòmics, com socials, com culturals, en el qual la ciutadania és molt important, és el pes clau, la ciutadania. I seguim amb això, i amb aquest repte, anem a escoltar l'entrevista amb Agustí, el qual acaba de publicar un llibre que aquesta setmana, el dijous passat, va estar presentat a la llibreria de la Rambla de la ciutat de Tarragona. Tot seguit, l'Agustí. Seguim amb l'ordre del dia d'avui, aquí a Priorem Cabassers. Aquí tenim l'escriptor Agustí Massip i Vidal, encara que nascut a Cabassers, 1955, també vas néixer amb la Sebastiana, no? L'ajuda de la Sebastiana, també és un testimoni, i criat a Barcelona, se sent escriptor prioratí, i no priorament novel en el món de la literatura. De fet, aquest és el seu tercer llibre de poemes publicat al llarg del temps. El primer va ser editat juntament amb Josep Civit i titulat 12 silencis, mirall endins, i el segon publicat l'any 2005 amb el títol L'efecte espantall. nom que també li donem en el seu actual blog. A banda de la poesia, però també escriu en prosa i col·labora amb una columna quinzenal del Diari del Priorat. Ha fet programes de ràdio sobre literatura a Ràdio Falset, com ara de lletres, de lletres i també dos programes. No? Quins són aquests dos programes?
Molts,
no? És que jo... Llavors, durant més de 20 anys i actualment és membre del Consell de Redacció de la revista cultural prioritina L'Ovioli, que avui també presentem aquí i que ell és membre del Consell de Redacció. Mestre de professió i vocació, ja per tots conegut, avui presenta aquí amb nosaltres Festins d'amor i altres apats.
Me deixes, eh? Bé, a veure, de fet, una miqueta, un llibre de poesia hi ha molt poca cosa que explicar. En tot cas, aquest, per començar, us diria que Festins d'amor i altres àpats. El que he volgut jo és comparar les fases de l'amor amb les fases del menjar. Per això es diu Festins d'amor i altres àpats. Una miqueta. Doncs que consta de quatre parts, bastant diferenciades entre elles. La primera part seria el dejuni, se diu el dejuni, i és quan no hi ha amor. I, per tant, parla molt de la solitud, no buscada, sinó de la solitud aquella que trobes sense voler. Després hi ha una segona part, que és aperitiu, que ja comença a haver-hi certa esperança de l'amor, no? I seria la segona part. Després hi hauria el cos del llibre, que seria, diguem-ne, la part més important, o l'excusa pel qual aquest llibre s'ha fet, que serien els festins d'amor. Per això es diu festins d'amor. Són dos festins, perquè són, diguem-ne, poemes pensats, fets, en un lloc determinat i en un temps determinat, i per tant són molt concrets. El primer és Festins d'amor a Vilafortuny, i després el segon és Festins d'amor a Baños de l'Encina. I això us sonarà molt estrany, perquè dius, Baños de l'Encina què és? Doncs, Baños de l'Encina és un poble de Jaén, en el qual jo vaig estar-hi 15 dies, l'agost del 2006, crec jo, penso que era. Vaig estar 15 dies allà tancat com si estigués en un convent, quasi, no? I dedicat exclusivament durant les 12 hores del dia, pràcticament sol, escrivint, no? Una miqueta una cosa que sempre havia volgut fer, mai havia tingut ocasió de fer, i en aquella ocasió vaig poder fer-ho, entre altres coses perquè la Montse estava fent un curs, un màster, i ella durant tot el dia estava estudiant i jo estava esperant-la, i per tant estava escrivint. Per tant, va donar aquesta ocasió. I després s'acaba el llibre ja, la quarta part del llibre, l'última, que són els altres àpats, és l'àpat final. L'àpat final seria ja quan l'amor ja està consolidat, i és un amor serè, un amor tranquil, un amor ja, diguem-ne, més universal, més diguem-ne, que no abasta només... perquè cada vegada quan parlem d'amor ens imaginem sempre només l'amor entre un home i una dona, per exemple, no? I penso que l'amor és universal, i no té ni edat ni té sexe, per tant molts d'aquests poemes se poden llegir amb clau de parella, evidentment, però també es poden llegir amb altres claus, no? I jo penso que una de les gràcies que té la poesia, i en tot cas la poesia d'amor, com aquest llibre, és que cadascú el pot llegir segons el seu estat d'ànim, i per tant hi trobarà una cosa o hi trobarà una altra, no? Per exemple, hi ha un poema que es diu a la barana dels teus dits, per exemple, no? Que si tu llegeixes, si no t'han dit res i llegeixes, doncs te pots imaginar una parella, no? Un home i una dona. Però resulta que, per exemple, quan vaig fer la presentació, bueno, en tot cas, Montse, tu vols llegir aquest poema, m'has dit? Bueno, m'ho llegit aquest poema perquè és un poema que, en tot cas, que una miqueta significa això que volia comentar, no? La doble o la triple lectura que es pot fer.
I tot seguit va parlar la Montse, va fer una lectura d'un poema. Va ser molt interessant que en la vila natal de l'Agustí es pogués presentar en el dia de Sant Jordi aquest llibre, un llibre que s'ha anat presentant contínuament en diversos pobles i ciutats d'arreu, i que aquest dijous passat va ser presentat a la Rambla, a la llibreria Rambla, per la Maria Rosa Codines, que és la inspectora inspectora i que va ser directora a Cornudella quan ella estava de mestre en aquesta vila, a la vila de Cornudella. Seguim aquí amb el nostre programa. Aquí tenim aquí al nostre costat a Francesc Oliver. Francesc Oliver, molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
Vens aquí a parlar de falset. Ell és el president de l'Associació de Persones Usuàries i Consumidores de Tarragona, els que defensen els consumidors, els que ens defensen a tots nosaltres, no? Davant de les injustícies, de vegades dels comerços o dels mercats o dels productes que els ofereixen. L'associació té una finalitat d'informació, informació sobretot dins de Cooperis estem perquè la comunicació entre els clients, pacients i usuaris i consumidors de les coses, dels productes, puguem millorar. Millorar amb el diàleg dels altres. No, a vegades hi ha una imatge, no, de les associacions de consumidors, de que són els guerrillers, de que els sindicats i tot això. Les associacions són importants per defensar els interessos i s'ha de buscar el diàleg, no?
Efectivament, estem per això, per intentar intervindre entre les dues parts, el consumidor i el que ve el producte. Llavors és una de les faenes més representatives en defensa de l'usuari i també en defensa del propi empresari.
Qui més, un empresari, un comerç, que et diguin en bones els defectes perquè puguis millorar o els gustos que necessita la gent, tot això.
Efectiu.
O sigui, és molt interessant.
I és una de les intents que tenim que he fet és l'ensenyança. Dir-li el que és el producte, per què el fa servir, per què, si, què és l'autoritat que hem de donar a aquell producte o a aquell servei. Sapiguet el que se compra, sapigueu per què se compra. És una de les bases més importants per al consumidor.
Això seria l'educació al consum.
Efectiu.
L'educació al consum i, i els valors del consum de totes les persones. I avui és un afany de la cultura i avui ens vols parlar de falset, no? De falset, precisament.
Efectivament.
Fas difusió d'una exposició. Postals a nivell que són digitals, que les ha fet algú, no?
Soc un enamorat de la meva província. És dir que soc d'aquelles poques persones possiblement que no conec, que conec tots els pobles de la meva província i he passat i he visitat. I m'agrada la història pròpia i la història de Freser se trata des de l'any 1168, que va ser el con Ramon Berenguer IV va començar a poblar el Falset, que va ser un dels pobles més antics que se van començar a poblar en nostra província.
Molt bé,
llavors,
molt bé.
Això
sí,
és...
Llavors tens un treballet, no?, sobre l'origen de Falset. No?
Efectiu. Vaig estar fent una miqueta d'estudi cronològic, sí, per saber una mica més, però una cosa molt sintètica, perquè si no, no es portaria la història de Falset. És llarga i molt rica amb matisos i amb la seva història és molt gran. Falset és un dels pobles amb bastant, bastant història que té en Tarragona i en Catalunya, és a dir, i part d'Aragó, perquè és Falset també per Aragó.
Molt bé. I llavors el que em volies dir avui era precisament l'anècdota
sí,
de l'any...
Sí, nosaltres, aquí avui porto una miqueta, vas a dir la història de Falset, va ser un dels primers llocs en què es van repoblar després de la Reconquesta. Apareix ja citat per Ramon Berenguer IV en l'any 1168. Es va lliurar al castell de Falset a Pere de Déu, que va rebre l'encàrrec de repoblar-lo. Llavors, en el 1191 va ser concedida la carta de població, és a dir, que tratem de fa anys ja, fa del 1191. Va formar part del comtat de Prades, de Conflet, de les 1324. Al comte es van instal·lar el castell de Falset, la seva... estava bastant lluny d'aquí. És a dir, durant el segle XV, el poble va compart amb una important colònia jove que va formar el seu propi cal. Entre el 1489 i 1500, els jous van ser sometsos a divers procés per part de la Inquisició, en el qual pràcticament va desaparèixer.
El call jueu, no?
Efectivament.
Sí, jueus.
Durant la guerra del segle II, la majoria dels habitants van recolzar a les tropes castellanes. En la Guerra de Successió, el castell de Falset va ser ocupat per el general Antonio Vidal, fidel a l'arxiu de Carles. És una de les parts que té Falset de la història.
Avui el programa està en manifest de l'Escola Catalana també, i també un agraïment a vosaltres, que sou persones que heu après català i s'esforceu pel català.
Efectivament.
I això és d'un gran agraïment.
Que no siguem per català no parlants,
sí, però s'esforceu, no, i això no. És una joia de Catalunya, perquè l'important és que a Catalunya tinguem força llengües i que s'esforcem uns als altres a aprendre-les, no? Després ens parlaràs una mica d'anglès tu també, eh?
Tant,
d'això que fas amb aquestes joves de la, de la Fundació Leure.
Hey. Anytime you want, we can speak English. So sí. Because there are many people here,
sí, sí,
they are
sí,
living
sí.
here, they are British people.
Bé, llavors fent una mica de balanç, l'últim programa que vam fer va ser el dia 16 d'abril, va ser el tercer dissabte de cada mes, a les 4 de la tarda, el 23, l'acte cultural que vam fer, 25 anys del Saradall de Catalunya, a Cabassers, Sant Jordi, on vam presentar el llibre de Carles Prats. Bueno, precisament va ser dos llibres, un sobre les ordenacions del priorat en general, en el qual ell és coautor, i després de les ordenacions de la Bisbal de Falset, el qual va ser molt interessant la seva intervenció, i que esperem que també dins del programa puguem escoltar directament. El dia 11 de maig vam estar a la Pla de Santa Maria, a la Pla de Santa Maria, a prop de Valls, quan vam parlar al voltant del paper de les dones, en el col·lectiu de dones, i l'aprenentatge de tota la vida, no? Tot aquest important que és aprendre tota la vida,
no?
Dedicar-se en aquesta cultura, i tant els homes com les dones, no? Però en aquest cas era el col·lectiu de dones, tot eren, pràcticament eren dones, no? Del pla, en el qual hi ha més de 300 afiliades, allí van assistir unes 60, i per tant podem estar satisfets de donar-se a conèixer Cooperis, també Cooperis, que és la coordinadora de persones, entitats i recursos per la convivència i per la inclusió social de Catalunya. Després, el 15 de maig, Sant Isidre a Cabassers, també va ser col·laborar amb la societat recreativa que ens va deixar al local, i la cooperativa agrària que celebra aquesta, la patronal, la festa patronal, i que nosaltres vam col·laborar amb la presentació del llibre de Pere Sans, un fill de Cabassers, que es diu Catalans tanmateix com tants, catalans com tant, se diu. I aleshores també vam fer un homenatge a les regidores de cultura de Cabassers, en especial a Angelines Aragonès Fernández, que va morir l'any 2002, la primera dona regidora de cultura d'un ajuntament, com és el cas de Cabassers, la primera dona, no? Que històricament sempre han sigut homes, no? Això va ser precisament el dia 15 de maig, festa de Sant Isidre. Després, el 19 de maig, precisament aquesta setmana, el dijous, vam estar a Valls, a l'Institut d'Estudis Vallencs, amb la presentació. Per primera vegada vaig poder presentar un recurs, un recull dels 35 anys quasi de trajectòria, amb tot un munt de persones, que ja tenim 1.303 diplomes de persones vinculades o que han tingut relació amb nosaltres, amb Saradall de Catalunya, i que estava al voltant del canvi mental global. Tu que vas estar present, Francesc Oliva, com vas veure el canvi mental global?
El canvi ambiental, doncs, és un tema, com vos bé van explicar ahir, va ser una exposició bastant correcta i bastant científica, molt ajustada, doncs, a la realitat que estem patint ara, en aquests moments. Llavors crec que ha sigut un acert aquesta conferència que se va donar ahir a Valls. Llavors penso que la gent se l'ha de prendre una miqueta més en sèrio, perquè arribarem un moment que no tindrem retorn. És a dir, que això és cada dia més, a més, a més.
El canvi mental global és un plantejament d'evidències, igual que el canvi climàtic, que tothom veia que hi havia alguna cosa, un calentament global. A nivell de l'economia ja feia temps i anys que es veia que això algun dia petaria, no? Però a part d'això, com a comparació, el canvi mental global és, a partir d'aquestes evidències de comportaments de la infància, de joventut, de la gent més gran, de les actituds davant dels valors i de les conductes, no? Després després a un nivell més profund, com una poma, no? L'exemple d'una poma, la pell, la carn i la dins. Clar, a nivell més de carn, doncs és, a veure, tant semestres, a nivell de pediatria, s'està veient que hi ha un canvi de mentalitat. Però en l'arrel, la tesis fonamental, és que el cervell nostre no està preparat amb aquests canvis digitals i virtuals que estem vivint, sinó que ha crescut tota la civilització de milions d'anys a partir d'una relació amb la natura, d'agricultura, de pesca, etc.
És que tenim que pensar que aquests temes, aquestes, és una cosa bastant nova. No l'han agafat, com se diu, sense saber de què ve. La psicologia pròpiament no és jove, diu que fa anys, perquè fa anys que existeix la psicologia, la psiquiatria també, però la psiquiatria, perquè és abastece la psiquiatria, doncs perquè són aquells malalties que té un metge de medicina general, no té definició per ells, i llavors li passa el tema com cosa psicològica. I llavors, si pensem en els canvis que estem patint, atmosfèrics, doncs llavors no ho saben, el psiquiatre i el psicòleg, per molts que vulguin donar poqueta d'importància, la tenen. Ells saben que en els estudis que estan fent, les proves, que n'hi ha estudis científics en Estats Units i pròpiament en Anglaterra, que tinc consciència de dues psiquiatres i dos psicòlegs que estan fent un estudi sobre el canvi climàtic, és molt greu, més del que ens pensem. Últimament, l'últim reunió que va tindre, que va ser en Suècia, se van reunir. Llavors, és que se'l van prendre com si fossin una reunió d'amic. No van prendre la consciència de lo que té entre mà. No, no té la gran...
El canvi climàtic, com majoria de coses, implica les empreses, la indústria, la contaminació. Exactament. Però després sempre, com totes les coses, recau sobre la població, sobre la ciutadania. Està. Perquè realment després la brossa, el reciclatge, no? la distribució, tots hem de contribuir. Perquè clar, si nosaltres tenim tres bombetes d'electre engegades i només no podem passar amb una, estem contribuint també a ajudar en contra del canvi climàtic.
Això és el fallo que tenim, no nosaltres solament en Espanya ni en Catalunya, en tot Europa, en el món sencer, doncs no s'ha pogut arribar a temps per al reciclatge. No, s'ha tingut llançant, fins a un moment, a un punt, que no se sap ara el que, la repercussió que tindrem. N'hi ha aquests, diu, és que un cementeri de basura, que estan l'han fet, la fan la corresponent com s'ha de fer legalment, però què pot produir això? Això té infiltracions, perquè això queda... pudre, això no és persistent. Llavors, no, és que
s'ha de buscar
de
plantejaments justos i sostenibles que serveixin de cara al futur, no? En aquest sentit, no? Per tant, el 19 de maig passat, dijous, a l'Institut d'Estudis Vallencs, que va ser una experiència molt interessant, en un institut emblemàtic d'una ciutat com Valls, que poguéssim parlar allí, fer la primera conferència i que fos, en aquest cas, el canvi mental global. Un dels reptes que tenim coroperis com a alternatives, a proposar alternatives, i que un dels temes clau és el diàleg i la convivència, la millora del diàleg i la convivència. Seguim aquí amb Priorem Priorat, cada tercer dissabte de cada mes a les 4 de la tarda. Una mica de música...
Ja te'n donaré els noms.
Dance on the floor in the room.
També hi ha prevenint el proper dia 1 de juny. El proper dia 1 de juny a les 5 de la tarda a l'escola Gualbi Albí, 50 anys d'escola. 50 anys d'escola amb la participació del món cívic, de les associacions de veïns, de les associacions de jubilats, de totes les forces cíviques bàsiques de la convivència dels barris de Ponent de la ciutat de Tarragona. 50 anys d'escola. Serà interessant aquests 50 anys d'escola perquè és un acte adherit al 5è congrés de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, per donar a conèixer la coordinadora i simplement per saber que existeix aquest congrés. És parlar dels anys 50 anys enrere, doncs, evidentment l'any 1961 és ja el règim tardofranquista ja està, comença a haver una mica de crisi, ja s'està venint a poc a poc una evolució des de l'any 61 fins a l'any 81, tot un procés de la transició democràtica. Això serà que també intervindràs, no? Francesc, Oliver, també intervindràs tu, a la taula redona aquesta. Per tant, serà el dia 1 de juny a les 5 de la tarda a l'escola Gualbi Albí i el dia 12 de juny a la 1 del migdia a la Societat Recreativa de l'Aleixar es durà a terme un homenatge, un pregó homenatge a la generació de la transició democràtica del poble, tot al voltant de la revista clandestina catalana Això l'eixerem, que va aparèixer l'any 1976, la idea, després 77, 78, 79, es va fer dur a terme 3 anys de publicació ciclostilada d'una revista on volia expressar la llibertat d'un poble, un poble que estava en transició democràtica. Bé, a nivell de Josep Enric, ell que va musicar la cançó, llavors les dificultats que es van trobar principalment, quines van ser?
No, dificultat no n'hi va haver. És una manera de buscar de que poguéssim entrar tots els pobles de la província. Vam buscar doncs, que fossin síl·labes igual, per exemple, clar, l'Aleixar feble i com que va ser, per exemple, també el Morell també, però quan si jo buscava la Pobla de Massaluca havia de buscar feble, la Pobla de Massaluca i llavors van buscar totes, o sigui, no va ser
clar, dificultat. Si eren planes, aigudes, estrígules, no?
Sí, llavors, clar, no totes les de quatre síl·labes feien igual, com la Bisbal de Falset, doncs ja...
I llavors se tenia que deixar aquest espai en blanc, que, bueno, un silenci just, o el que sigui, perquè llavors els pobles que anem es pugui cantar o dir la gent, el poble on som. Sí, on som.
No parlo de dificultats, sinó parlo d'una tècnica que ens va anar molt bé.
Molt bé, això és investigació musical, eh?
No, això és música pura. Però...
Molt bé, moltes gràcies. Sí, estàvem escoltant aquí a Josep Enric Peris, un músic conegut per les nostres contrades i que realment estava explicant perquè s'havia fet la lletra, havíem fet la lletra de Catalunya 2016 i dins de la lletra, segons el poble que et trobes, se diu el poble, no? És a dir, se diu, avui estem a tal poble, no? O a tal ciutat, o a tal barri, on vulgui, si estàs en una fàbrica, si és una escola, tal. Llavors, clar, ell, Josep Enric, ara estava explicant les dificultats o la investigació musical que va tindre que fer perquè la composició de la música pugui donar lloc a que el moment que hi ha el silenci se pugui dir el poble, perquè hi ha pobles que són monosíl·labs, n'hi ha que són bisíl·labs, hi ha trisíl·labs i n'hi ha que són de tetrasíl·labs.
Pensem que la música n'hi ha estudis fets que és una de les teràpies més bones que existeix avui per avui i és cultural molt, se'n pren molt de la música, és una cosa per... no és aquella música de discoteca, no, música, que és la bona música, aquests grans compositors, aquests grans músics...
Però són músics de les nostres contrades, per exemple, un prioratí com Josep Enric Peris, investigar com feu, que després sentirem la cançó, i que ell va tindre que veure com la música podia donar aquests espais, aquests silencis, i que pogués cabre qualsevol nom, no, clar, Falset és un bisíl·lab, Cabassers és trisíl·labs, Bellmunt del Priorat, doncs imagina't, Bellmunt del Priorat. Doncs clar, hi ha la complicació això, però bueno, és un dels reptes de Tarragona 2016. Després d'aquí unes estones ja l'escoltarem. Seguim aquí amb el programa, ara mateix farem la Falca número 4, que està viatjant amb nosaltres amb la nostra nau, la nau Satur 34, els dissabtes, el tercer, a les 4 de la tarda.
Això és evangelització. Estem aquí a l'Arxiu Comarcal del Baix Camp i estem aquí amb Josep Enric Peris, que va composar la música, la cançó Catalunya Universal 2016. El subtítol era Tarragona 2016, aposta per la cultura catalana dins de l'europea. Però aquesta cançó, Catalunya 2016, també serà el nostre himne, la nostra cançó, fins al 2016, perquè el 2016 farem 30 anys de l'Associació Saradai i 5 anys de Cooperis, perquè avui aquí, a l'Arxiu Comarcal del Baix Camp, hem constituït Cooperis a partir de 3 associacions: Associació Tarraco Consum, Associació Pública de l'Església Vida Creixent i Saradai Institut de Catalunya, que enguany celebrem els 25 anys. Josep Enric Peris, estem aquí acompanyant amb el teu record i el teu treball que va suposar amb la Consol Vericat, mestre, musicòloga, estudiós en el camp de la seva especialitat, no? Perquè la Consol Vericat és
una soprano de primera categoria.
Soprano de primera categoria. Per tant, ara te donem la paraula perquè ens expliquis com aquesta labor que va suposar, a partir d'una petita lletra, fer una gran música i una gran cançó.
Bé, el primer pas va ser que no vam poder fer una cançó perquè no hi havia la mètrica perfecta per a fer 3 estrofes diferents o 4. Llavors vam optar per fer una tornada amb mètrica correcte, més entremig un espai de 3-4 compassos, perquè com que volíem fer tots els pobles de la província de Tarragona, no ens, que ens capigués Bot, amb 3 o 4, per exemple, Bot, Valls, Reus, etc., amb altres pobles que arribés al final, doncs, per exemple, la Pobla de Massaluca, per dir un poble amb moltes síl·labes. Va quedar això que es pot escoltar i la Consol la va brodar. Senzillament això.
Doncs molt bé, després de 15 moments escoltarem la cançó. La cançó Catalunya 2016. Una Catalunya universal. La nostra Catalunya, a la qual nosaltres, tots els catalans i catalanes, l'estimem. Avui dia, de Mare de Déu de Montserrat, amb el logotip de Cooperis, la muntanya de Montserrat, amb el sol esplèndid que la il·lumina. En record també de Teresa de Calcuta, en el centenari del seu naixement, en el qual el seu missatge era: estaré donant llum on hi hagi foscor. El sol és la llum del nostre planeta.
Pero
Acabem de sentir a Catalunya 2016, cantada per Consol Baricat i al piano en Josep Enric Pérez. Avui les persones són el nostre capital per la Catalunya universal. Aquest seria l'eslògan i aquest serà de cara al 2016, perquè recordem que el 2015 és l'any desenvolupament del tercer mil·lenni, Nacions Unides, Mans Unides, ONGs, Metges Sense Fronteres, hi ha un ONGs que estan treballant per la fam, per l'accés a les escoles de tots els infants de tot el món, i per tant el 2016 serà després d'aquest 2015. El 2015, en aquest paper al món, Catalunya ha de ser molt important, i per això anirem per tots els pobles de Catalunya a explicar, a presentar Cooperis, a presentar que amb la cultura i la estimant, com diu la Consol, estimant, creant llaços de vincle, de comprensió i tot per superar el nostre futur, ho podem fer per la Catalunya 2016. Aquí serà el nostre repte. Estem aquí a Priorem Priorat, a Ràdio Falset, el tercer dissabte de cada mes a les 4 de la tarda. A continuació, ja per anar tancant, l'especialista d'anglès, Miquel Berganza, què vols dir amb el tema Cooperis? És un nom universal també, no? Perquè pot servir tant en anglès, no? Com se diria en anglès Cooperis?
Well, Cooperis en realitat és Cooperation and Information.
Sí, molt bé.
Cooperis,
però la pronunciació, per exemple, Saradai, com és en anglès no es diu Saradai, se diu, no sé, té una tonada, no?
The O is like an O, cow.
Sí.
Si vols dir Cooperis.
Sí, Cooperis.
Serà Cooperis.
Allò que l'entonació que fan, no?
Cooperais.
Que no és el mateix els nord-americans que el de Londres, no? Well,
és molt semblant. La pronunciació és semblant, l'única cosa és que hi ha paraules que són més obertes, o hi ha os que semblen entre A i O, o us entre A i U.
I una mica com passa
els americans s'acerquen, s'apropen una mica més a la més oberta i l'altra una mica més tancada.
Però és una mica és com el català, que hi ha
com
uns dialectes.
Sí,
no?
És com el català del nord-occidental o l'oriental. Pues, hi ha algunes diferències, però s'entén perfectament.
Però tu vas estudiar en concret en quin lloc?
Jo vaig estudiar a high school, a Benjamin Franklin High School, in New York City. Later on, I was studying in the Bronx Community College in the Bronx. In
I això més o menys on cau, això? Més o menys, aproximadament?
Well, és la ciutat de New York, Manhattan.
Sí.
One is in Manhattan, it's about 120... 120... O sea, si parlo en anglès, parlo en anglès. Si parlo
no, parla en català, ara, parla en català.
En català, bueno, sí. Pues... està per al final de Harlem, en la part est de New York, de Manhattan, i després l'altre està al Bronx. Està en una, és un altre boro.
Perquè tu vas treballar amb el Banc de Santander, no? Vas estar...
No. Jo
no, estaves, això ho vas,
això
fer...
ho vas fer quan tenia 16 anys. Que 16. Vaig anar allà amb els meus pares, perquè el meu pare va néixer a New York, era de pares espanyols i tot això, i vam viure allí 2 anys i mig. Però després jo vaig tornar perquè jo havia de fer el servei militar a Espanya i tot això, i jo no volia anar a la guerra de Vietnam i tot això. Però bueno...
Bueno, tota una anècdota del
sí, juventut. Però bueno, l'anglès ho continuo practicant. Bueno, després he treballat de cap d'estranger al Banc de Santander, con lo qual...
Cap d'estranger. I tenies molta relació...
He tinc molts d'amics estrangers i tot això. Sí. Bueno, practico l'anglès i he donat classes d'anglès, ara estic donant classes també.
Dones classes en aquestes noies, doncs...
I en realitat cooperis pues és molt semblant, perquè cooperis és el que nosaltres fem és cooperació en informació.
Sí, sí.
Cooperation and information, que diríem en anglès.
Bueno, el que passa és que cooperis seria cooperació i inclusió social. Per la inclusió social.
Sí. Social inclusion.
I la PER vol dir persones.
Social inclusion.
Sí. I la PER vol dir persones, entitats i recursos.
Yeah.
Vol dir, tots a col·laborar. Tots a col·laborar. De totes maneres, aquí també al Centre d'Estudis del Priorat també col·laborem en coses puntuals i a veure, amb associacions, societats recreatives, amb el que faci falta. Estem oberts, perquè vostè que ens està escoltant des de casa, conduint el cotxe o estant a la feina, sàpigui que Cooperis també pot col·laborar amb vostès i també necessitem la vostra col·laboració. Avui ha estat en el sentit d'un dia de reflexió, la importància de la participació ciutadana en tots els temes que ens afecten a nivell social, cultural i polític. També demanem l'adhesió a Escola Cat, a Escola de Catalunya, és a dir, l'Escola Catalana, la plataforma, el manifest de l'Escola Catalana, posant Escola Cat a nivell de Google, podeu trobar, podeu adherir, podeu clicar, etc. Aquí, a nivell de reflexió, podem dir que a nivell tenim molts defectes, amb els 25 anys hem fet moltes errades, un moment així, celebrant aquests 25 anys, és important disculpar si amb algú l'hem ofès o ha hagut malentesos. Una associació com Saradell de Catalunya, que hem organitzat actes des del Marçà fins a la Bisbal, fins a tot, hem estat a Porrera, a Gratallops, etc. Per tant, diverses possibilitats, i que a nivell d'això, un dels reptes que tenim d'autocrítica és la capacitat de comunicació, perquè les persones necessitem, a vegades volem comunicar-nos i a vegades ens costa i no sabem què dir, perquè volem dir tantes coses i no sabem què escollir. A nivell del Centre d'Estudis del Priorat també és necessari, a nivell d'autocrítica, millorar el seu màrqueting en benefici dels seus associats. També és important tenir seus, com té el Bellmunt del Priorat, com pot tindre a Torroja, però també és important que hi hagi una seu avalada per les administracions públiques, que pot ser l'Arxiu Comarcal, el Consell Comarcal, una mica com seria la Conca de Barberà, el Centre d'Estudis de la Conca està en el mateix seu que el Museu Comarcal de la Conca de Barberà. No? Falta un lloc, falta un màrqueting millorar, ens falta també una organització més millorar a nivell intern de cara a organitzacions culturals i la seva financiació, i tot això en suport i en agraïment a totes les regidores del Priorat, regidories que han col·laborat durant aquests 25 anys amb nosaltres. Les regidories de cultura som conscients que és un treball molt delicat, és un treball que has d'estar en contacte amb la gent, amb els joves, amb les entitats culturals, i sempre que es fan activitats se necessiten diners, els pressupostos són limitats, has d'estar al mig. Les regidories de cultura, i sobretot tant homes com dones, però especialment dones també, amb la feina, amb la família, el repte que tenen, per tant, és un agraïment, ja ho vam fer l'altre dia a Cabassers, que ho vam adreçar a totes les regidories de cultura del poble en aquest procés democràtic des de les eleccions, i sobretot des de l'any 1995 fins ara, que l'alcaldia ha delegat a les regidories de cultura aquesta tasca. També ho volem fer avui, aquí, a Priorat, a totes les persones que han col·laborat amb nosaltres a totes, aquelles que han estat de regidors de cultura i que també han, han col·laborat i, han, i gràcies a elles també han pogut fer activitats a tots els pobles, aquelles associacions, societats recreatives, associacions de dones, associacions de jubilats, a tots aquells que han pogut fer aquest pas, perquè si avui fem 25 anys, aquest any, durant aquest any, ho podem fer gràcies a tots vosaltres. Avui, avui aquí, en el Priorat, ja estem a la cloenda de la nostra cloenda. Aquí, Francesc Oliver, m'agradaria que parlessis també de les teves estudis, la homeopatia, no?
Ah, sí, efectivament, és la diplomatura de medicina homeopàtica per una facultat. És a dir, és un dels estudis i l'altre és la titulació per la Fundació de Medicines Alternatives Europees.
Molt bé. Que són les... Un dels reptes també que teníem a nivell de cooperis, a nivell del treball sobre el canvi mental global, això que ens fa que no entenguem moltes vegades el comportament, les actituds, el canvi de valors, la incapacitat de resistir, que volem les respostes immediates, tot això està, ens està afectant el cervell i per tant una de les tasques és de trobar alternatives, unes que se vagin introduint a la família, perquè la família, les persones, som nosaltres que es curem realment,
efectiu,
no?
És que som nosaltres mateixos.
I hem arribat a un moment que moltes vegades, doncs, mira, em fa mal l'orella, cap al metge d'urgències, cap aquí, cap allà, no? És una mica el tema que tindrem d'ajudar una mica, també, clar, un si va a urgències és perquè realment veu que està passant alguna cosa, no? Però clar, si tenim indicadors, per exemple, 20 o 30 anys enrere, de fàvem, ja millor amb una tila, o amb uns sucs de l'àvia de no sé quantos, allò se passava i es calmava. I avui depenem...
O una camomila, simplement.
Clar, és que tant de parlar d'autonomia i independència hem de començar per les persones a ser independents i autònomes, perquè no necessitem tant dels altres serveis que a vegades doncs es fem fins i tot esclaus, no? Ens deia l'altre dia el col·lectiu de dones. Per tant, escoltem a les persones, estem disponibles a tots vosaltres que escolteu, sigui del poble aquí del Priorat, associació de jubilats, de dones, joves, que sigui, estem disponibles, podeu vindre aquí a la ràdio, aquí a Priorat, tots els tercers dissabtes de cada mes a partir de les 4, aquí la nau Satur 34, Satur tercer dissabte, 4, 3, 4, Satur 34, aquest viatge a la cultura, a la reflexió, a aquest paisatge i a aquesta natura que és la comarca del Priorat. Moltes gràcies per la vostra participació.
Molt maca, molt maca.
I fins al mes que ve, que exactament el tercer dissabte de mes serà el dia 18, per tant, dia 18 a les 4 de la tarda, aquí a la cita mensual de Priorem Priorat.
Gràcies.
Could pretend